interioritzar-ho, no memoritzar-ho, no jugar com robots, no interioritzar-ho, sentir-ho, i això segurament és el que costa. I, per exemple, i sempre tiro, jugadors com a Gundogan li serà molt més fàcil que jugadors com a Dembélé, que no ho entenia ni entraran amb en Xavi o en Pep 500 dies a l'any, no? Llavors hi ha moltes coincidències que fan que precisament aquest ADN sigui hereditari de generació en generació. I com molt bé deia el Roger, cada entrenador li dona el seu matís, perquè aquest model s'ha d'anar renovant, s'ha d'anar actualitzant. No pot ser el mateix que feia Johan amb el que feia Pep, que ho va sublimar, i després amb Luis Enrique. Dèiem lo d'Alessanco. Luis Enrique moltes vegades jugava a la contra, però clar, si és que l'equip et pressiona dalt i et deixa espais a darrere, no diràs, no, jo segueixo tocant fins que me l'agafin. No, aprofitaré l'espai. Johan aprofitava, doncs, bueno, elements diferencials amb jugadors diferencials.
Clar, però Lluís, per exemple, així com a vegades, per exemple, hi ha gent que es cuida i sempre menja planxa i amanides, però de tant en tant menja una hamburguesa, en el cas del Johan, després de fer aquest sistema habitual i l'ADN, també permetia fer pilotada llarga a Alexanko. De tant en tant també s'acceptava alguna cosa que no era ADN Cruyff, no? S'entén?
Bueno, però per ell sí que ho era. Ell, Johan era un geni. Llavors, a vegades també pensem què pensaria Johan. No, i de genis n'hi ha pocs, hi ha dos o tres, o un, o tres, o quatre, no tots som gent, no tots podem pensar. Llavors, quan Johan ordenava a Alessandro Dal, ja era del seu estil, ell ho havia ordenat. Per què? Pues perquè veia que segurament amb una jugada d'aquelles pues es podria guanyar el partit. I si ho deia ell...
Com quan Piqué, quan Guardiola deia Piqué que pugés a rematar en jugades.
Anava a dir que en tot cas eren recursos puntuals que feia servir Cruyff. No era un pla d'inici mai el de sortir
amb Alexanko com a davanter. La carta Alexanko, la carta ja
de... Com deia el Lluís, doncs era la genialitat de dir qui és el que menys t'esperes, doncs que em foti el gol Alexanko i és el que envio perquè és el tio més alt que tinc, doncs l'envio ara...
O la carta Julio Salinas, no?
La meva carta...
Sorties...
En aquell moment i després fotia pum! I després ja la pilota arriba on tenia que arribar.
Si arribes a fotre, Julio, el de Wembley...
Allò va ser una jugada... Allò molt important.
Brutal. Sinvergüenza.
El Julio Salinas reconeix, diu, suerte que no metí el gol de Wembley, porque sería tan pesado.
No, es que insuportable. Pitjor que quan vaig anar allà a aquella excursió...
Però era la carta Julio Salinas, que sempre sortia i feia el més difícil.
Explica el Julio que Pagliuca li va canviar la seva carrera, perquè aquell gol de Wembley, i en té un al Mundial 94, que li treu també, i hauria classificat a la selecció espanyola per les semifinals.
Em van fotre.
No, és que és l'aturada prèvia al gol de Baggio.
Sí, senyor.
Allò em va fotre i després em vaig dedicar a la xapa de cava. Però això és col·lecció de xapa de cava i no estic fent conferència de com va marcar el gol.
Gran col·leccionista de xapes.
Raúl Llimós li guardava aquí quan venia el primer toc de Tartulià.
Us recordo que un dels gols més importants de la història del Barcelona no és d'Alexanko ni de Salinas, però sí és de Vaquero, i és una pilota a l'olla. Sálvese qui
pugui.
És el de Kessler-Lautern. És a dir, que al final...
Però era una falta, eh?
Bueno, sí, era una falta, però és una pilota a l'olla.
Però és un partit que
surt de potra, va ser de potra. De potra és bona, però el Vaquero allà la va clavar.
El Julito té un pacte amb la genètica.
Bueno,
ni una cana
i el cabell
un pelazo
igual sempre. Impecable. Sempre. No, ja, un dia ens explicaràs el secret.
El xampú. El secret és el xampú.
El seu germà...
El ZP11, el mateix xampú que Jordi Dan.
Un dels capitans del Conquistador, el germà del Julio Salinas, el Pachi, és un autèntic mite també. Aquest també és una persona entrevista, eh?
Bueno, va. Volies comentar
que va venir fa relativament poc temps a parlar-nos de les seves aventures.
Sí. Allò va ser horrible.
Seguim parlant coses molt interessants. Tenim un recull inèdit, versió molt, molt interessant. De fet, li pregunta a Lu per com és que hi havia un discurs de l'entorn que només es fixava en els seus fracassos i que d'alguna manera menystenia els seus èxits. Valverde respon, atenció, mira, esto son chorradas. Mira, no sé si esto tampoco debería decirlo. Hay gente que ahí en Barcelona ya me avisó que es importante cuando llegas al Barça tener un lobby. Pues no tuve lobby. Queda clar, i de fet hem pogut contrastar també amb persones que el coneixen.
Què hem d'entendre per lobby?
Lobby vol dir una sèrie de persones periodistes que el blinden o que l'aconsellen, van d'alguna manera dient, mira, aquests van per aquí, aquests van per allà, i d'alguna manera el protegeixen davant dels mitjans de comunicació i de l'opinió pública.
Absolutament d'acord. A més, 100%. I la prova està en l'abat que hem tingut fa un moment. És a dir, el fet de posar un davanter com Alexanko o com Julio Salinas o com... Si el Barcelona hagués fitxat Aritz Aduriz, que va ser un futbolista que va estar molts anys sobre la taula, sí, i no es va acabar fitxar, no es va fitxar mai.
Que sempre ens embotonava.
Sempre ens embotonava.
Sempre.
Aleshores, aquest, posar aquest davanter se li tolera a Cruyff, se li tolera a Cruyff, i ja heu vist, es veu, bueno, és com un plaer i tal, una se li tolera posar un defensa central. Jo no, no estic dient amb sorna, eh? Estic dient... poses un defensa al darrer 5 minuts per defensar un resultat, un tercer central, en el Koeman el mataven per posar un tercer central els darrers minuts, i en canvi Xavi, que alguna vegada ho ha fet, que em sembla bé, que jo crec que és el camí, no, pues se li permet. Que feies un partit com el de Stamford Bridge a Guardiola, se li tolerava, em sembla que està del toleri, i en canvi, ho ha explicat el Lluís abans, ha dit que si has de jugar a la contra perquè el rival t'apreta i tens espai, doncs per què has de seguir tocant la pilota? Ho fas. Aquest mateix argument el feia servir el Tata Martino, i només, és que no cal, només anar a, no sé si encara existeixen els podcasts de les tertúlies d'aquell a un lloc concret de l'entorn barcelonista, i es veu el que es deia del pobre Tata Martino, que va estar aquí un any, no va entendre res. No l'estic defensant, simplement faig una descripció, constato el que diu l'Ernesto Valverde. És únic, és simple i planament això. I una última reflexió.
Però tu creus que això és perquè aquests entrenadors no han tingut un lobby que els protegeixi?
Correcte. Perquè és sorprenent el que diu. També tinc una cosa, una mica culpa d'ell. Ah. És a dir, si ell hagués volgut, es podia haver buscat i intentat crear un lobby. Mai ho va intentar, perquè el Valverde és un tio que és bon tio, de punt de partida, i segon que és un tio que no és que estigui per sobre, però que no es vol ficar en coses, ell vol fer la seva feina i punt, i el Barça és un club estrany. Si ell hagués volgut, el mateix Lu, que l'ha entrevistat, tenia molt bona relació amb ell, jo conec molta gent, el pobre Fernando Zuez, el Celsia, era un fotògraf que tenia una excel·lent relació amb el Txingurri Valverde, perquè la primera cosa que va fer el Fernando Zuez quan va venir és, hòstia, Joan, per favor, et demano que el tractis bé perquè és bona persona. Jo, el que em deia el Fueres, jo m'ho creia de pe a pa, doncs sempre el vaig respectar. Però és veritat que és una persona que no va intentar entrar en aquest lobby. El Tata Martino directament no es va enterar de res. No sabia el que era.
Però pensava que era un hall.
I el Ronald Koeman tampoc va ser acceptat, tot i que Ronald Koeman sí tenia lobby de periodistes, sí, però sí. No va ser aquest lobby no va ser capaç de...
Bueno, potser has de convèncer amb un lobby concret...
Bueno, potser sí.
Bé, no, però que jo crec que també depèn de l'interès que té l'entrenador en fer-ho. Ell parlava del Tata Martino, jo crec que el Tata segurament va aterrar aquí, com deia, ell havia explicat una vegada, no? Com un paracaigudista que el deixaven caure aquí. El Barça també va intentar que tingués una mica de lobby, perquè recordo que va venir aquí, per exemple, va venir a fer una xerrada amb nosaltres, off the record, per explicar-nos coses. Sí. Després potser a ell no li va interessar.
O no va saber.
És a dir,
no,
i després ja, doncs, Guardiola segurament, de la seva etapa com a jugador, conservava una amistat amb uns periodistes i tenia un lobby més fort que no pas el del Tata Martino. Ara, també, segons quin discurs, jo crec que a vegades també és que estan, hi ha entrenadors que venen aquí a dir, no, jo l'ADN a Barça, jo sí, el respecte, i després volen jugar una altra cosa. Per mi seria més fàcil de dir, no, jo crec que en una altra manera de jugar i vinc aquí a fer la meva. Al final es vol vendre que sí, que jugo d'aquesta manera, però poder fer el que vull, i quan no encaixen el que he dit, que no m'ho tirin encara. No, escolti, si vostè està jugant una altra cosa i m'ha dit que jugaria a A i està jugant a B, doncs jo li dic, això no és el que em va dir.
Ja, però...
Llavors que no et sàpiga greu que t'ho tirin encara.
Però en el cas del Txingurri és puntualment...
Perquè hi ha el debat, el tema del Tata, allò, és que el dia del Rayo va perdre la possessió i només es va parlar d'allò. Home, clar, sí, perquè feia 300 i llarg partit, però... que no passava. Llavors, em sap greu, però és que això és notícia i ho hem de destacar.
Bueno, sí, però és que ara, el Barcelona...
No és que li tirem perquè vostè està tapant, no, és que era notícia,
allò. Ara, algun moment, el Barcelona perdona la possessió i no ha passat res. Ara no recordo quin partit, que deixa que el Barça...
Perquè no ve de 300 i pico partits sense perdre-la.
Bueno, però ha passat. Ha passat amb un entrenador que el tinc el respecte, que és Xavi, que és un paladín de l'ADN. I que sí que té un lobby, que em sembla...
Però en termes generals, si creus que té una filosofia...
A veure, el Lluís Carreras, quan ha estat entrenador, s'hauria d'haver muntat...
Ocasionalment ha hagut de modificar modificar aquest ADN i escolta, i fotre un tercer central.
Tu ho has dit ocasionalment.
Doncs quan el Txingurri és que no ho podia fer ni ocasionalment, ni el Tata Martino, ni ocasionalment.
I tu parlaves de Koeman, jo crec que Koeman era al revés. És a dir, ocasionalment s'ajustava una mica
a l'ADN. No estic d'acord. Ja que tots nosaltres el nom de Koeman, us faig una altra reflexió.
Digue-li.
Vosaltres creieu que amb Cruyff en vida, Koeman hauria tingut el mateix tracte que ha tingut per, en general, durant l'any i mig que va estar al Barcelona, amb Cruyff viu, eh? Perquè Cruyff va morir el 2016, la, la setmana santa del 2016. Dijous Sant, diria, perquè em va tocar fer la guàrdia. Perdó per la risa, no, ho deia perquè m'han recordat. Perquè recordat
per no, perquè em va tocar. Clar,
no, no, i perquè...
Perquè va tocar fer feina.
I perquè recordo la data. Tal,
que si l'haurien crítiques igual a Koeman.
Si, hagués, si Cruyff hagués estat viu, si no les crítiques, el tracte de Ronald Koeman, si penseu que hauria estat el mateix. Que jo et contesto, jo dic, jo crec que no. Perquè jo, Johan l'hauria protegit.
No, i clarament que no, i a més amb el president, que és Joan Laporta, que és el president que tenia Koeman després quan el Rennes... No crec que hagués sigut el mateix.
A mi moltes vegades de dir, no, l'heroi de Wembley com se l'ha tractat? Doncs l'heroi de Wembley se l'ha tractat com el que va ser, l'heroi de Wembley, però l'entrenador del Barça era una altra cosa.
Ara, perdoneu, tot això que expliqueu del lobby, i vist des de fora...
Jo no estic d'acord.
Sona com a mafia, o sigui, perdoneu. O sigui, si tens uns periodistes... No, no, us ho dic... des del desconeixement absolut, però dir, o sigui, si tinc uns periodistes que em protegeixen, aleshores la cosa va bé.
Home,
i si no vull saber res dels periodistes i vull fer simplement
jo vull saber
la
l'opinió del Lluís Carreras després.
Jo ho trobo, perdona, perdoneu, és que estic una mica...
El Lluís seria
flipant. Tal i com ho he explicat, jo flipo.
Qui fa les tertúlies? Nosaltres, no, periodistes.
Sí.
Potser les hauria de fer altra persona, no ho sé, però les fem nosaltres. Aleshores, clar, si nosaltres... En general, parlo en general, parlo en primera persona com a col·lectiu. Si nosaltres tenim simpatia per una persona, doncs les tertúlies s'han donat d'un to. Si no tenim simpatia per l'altra... Mm.
Però per una persona que vol fer la seva feina, com tu deies de Valverde, una persona, ell volia fer la seva feina.
Sí.
No tenia, no volia estar barrejat amb aquesta, amb aquests grupers de periodistes.
Sí, sí, sí,
aleshores ja, a saco. És que
no,
ho trobo...
No, a saco però, tampoc.
No, li,
a saco
li van
tampoc.
Dir, oye, si vens al Barça, normalment que sàpigues que... Mira, de fet, Pep Guardiola sempre ho diu, que Manchester està molt tranquil, perquè aquí a Can Barça...
No, t'ho traïdor.
És un punt diferent.
Pues que no torni mai més.
I a vegades és més complicat lidiar amb aquest entorn i o et blindes una miqueta o al final seràs la persona que si tu no tens protecció... No sé si el Lluís tenia protecció al Maresme, un lobby del Maresme...
No, jo preguntaré al Lluís si ell creu que un entrenador amb un equip necessita un lobby o independentment de lobbies o no lobbies, per exemple, ara parlem de... O sigui, em ve el cap Luis Enrique,
bueno,
que jo no sé si tenia...
Jo no tenia lobby, jo tenia antilobby, perquè jo odiava tots els periodistes...
Bueno, per això t'ho dic. Bueno, no, a 5 títols de 6, sí. I un perquè li van tangar, perquè el Barça va haver de jugar no sé quin, a quin lloc, a la quinta punyeta, i quan va jugar
a
la Supercopa d'Espanya contra l'Ilau...
Davalverde...
Ens vam perdre perquè no mantenia el temps suficient. Si no, el Luis Enrique podia haver guanyat els 6 títols.
Bueno, yo tenía muchos periodistas a los que tenía marcada la cruz. Tenía David Bernabéu, Núria Casas, Susana Guas y, como no, Jordi Grau. Me preguntaban chorradas, pero yo no me callaba, iba por ellos.
Que no hubo ganas en alguna fase de la temporada y que el equipo, más o menos, en este sentido, siempre ha estado a ese nivel. Y no compartes la versión de Leo de ayer. Gràcies per la resposta.
És una reflexió bastant profunda.
Núria Casas, de 8 al dia. Com a entrenador, quants matrimonis de conveniència pots arribar a tenir amb certs jugadors?
Madre mía, cada día entiendo menos tus preguntas.
Te la vuelvo a repetir.
Sí, no repitas la misma frase, se las he entendido. Repite, no sé.
Gracias.
A ti. Primero, veo que no estás muy atenta porque en el Twitter no soy de los más activos.
Sí, ets el segon que escriu més al Twitter per darrere de Neymar.
Venga, vamos a la siguiente pregunta. Mira mis Twitter, llevo sin hacer un tweet, no sé. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a por...
Una derrota contra el Madrid no genera dudas, también sería la primera vez, ¿no?, de esta temporada.
Bueno, repito, habla de lo que quieras, yo te contesto de lo que me apetezca.
Que he intentat corregir de la primera a la segona meitat perquè em tinc la sensació que tot ha continuat igual.
Bueno, pues se ve que no veis muy bien el partido porque hemos cambiado el posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Bueno, independientemente, podríamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Esto es un tema que, repito, si hay que buscar un responsable soy yo, no le busquéis más cositas, ¿eh? No os preocupéis de eso, yo acepto toda la responsabilidad, ¿eh? Pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos, ¿vale?
Moltes gràcies.
Bueno, està clar que Jordi Grau no era el lobby.
No, para nada.
No, aleshores, pregunta que l'anava a fer al Lluís Carrer. És necessari tenir un lobby? O com hem vist amb Luis Enrique? Jo no sé si tenia lobbies. Luis Enrique tenia lobbies?
No tenia lobbies.
I va guanyar 6.
No, que no m'interessa.
A veure, Lluís.
És que jo crec que depèn de molt de la figura, del personatge, de l'ascendència que hagi tingut l'entrenador. No és el mateix parlar de Pep Guardiola, Johan Cruyff o Luis Enrique, que amb tots els respectes, doncs del Tata, de Valverde o d'algun altre entrenador. Llavors, qui tria aquí? L'entrenador tria el lobby? i l'entrenador pot triar qualsevol lobby? No, entrenadors amb ascendència com en Pep, a Luis Enrique no li feia falta, doncs normalment tindran el lobby del costat del poder, i el poder del club moltes vegades condiciona molt el tema de l'opinió pública, no? Jo parlava i parlo amb molts periodistes i molts, i no dic els que teniu aquí que són meravellosos d'altres, i no dic els noms que diuen, no, no, jo soc de... jo no soc de Barça, jo soc de Piqué, jo soc de l'Iniesta, jo soc de Messi, jo soc de... Llavors vull dir, hòstia, a vegades també hem de tenir en compte d'on surt aquesta font, no? A vegades llegeixes el, no sé, el Marca i l'As, per dir dos diaris de fora, amb històries totalment diferents, aquest a favor, aquest en contra, hòstia, qui té la veritat, no? Això és una mica per fer el xup-xup. Que crec que s'ha de tenir lobby? Sí. Que jo n'he tingut? No. Que jo el tindria? No. Però perquè potser a mi, per ser jo Lluís Carrers, no em faria falta perquè no em voldria ningú. No sé si m'he explicat.
No, perquè
llavors, jo crec que és molt important que aquests lobbies no protegeixin sempre a l'entrenador, perquè l'entrenador bàsicament està per intentar doncs, que el seu equip jugui el millor possible i guanyi els màxims partits. Mm-hmm. El dia que perdin, que perdi i torni a perdre, ja veuràs el lobby. El lobby no servirà per res en aquell
però,
moment.
Al final, la qüestió del lobby també entenc que és una mica una cosa més vella que el napeu, en el sentit de que si tu creus que el necessites i t'acostes a un periodista i tens una certa amistat, potser se li fa més difícil criticar-te.
Bueno, si tu deixes que el periodista...
El periodista ho ha de fer, però evidentment, com més estreta és la relació, més difícil és. Si tu t'acostes en aquest sentit, potser ho fas perquè costi més criticar-te. Si creus que no et cal i que passes que no. De tot, doncs ho pots fer com va fer Luis Enrique, tot i que també tenia algun periodista proper aquí.
Sí, tant i tant. Ah, sí, tenia...
Quién?
A veure... No tenia periodistes.
No tenia nadie.
No tenia nadie.
Sí, que tenies algú.
Ninguno.
Sí,
ninguno. Dime nombres.
Sí, però per la condició periodista...
Muy fácil lanzar la piedra escondre la mano.
Koeman tenia més enemics que
els camps de golf tenia molts enemics.
I per cert, Joan, això que deies de Ronald, de Koeman, jo saps què crec que hagués fet Johan? I no soc un geni com ell.
Sí.
Jo crec que veient la situació del club, potser l'hagués aconsellat no venir.
Perquè... És possible. Perquè
hi havia Jordi... Saps, hi havia Jordi també en el club, hi havia el mateix Jan que estava amb el Jordi, per tant...
No, però Jordi està al club no quan ell ve, ell ve amb Bartomeu.
Sí,
penso que Koeman...
Però com ell marxa, dic, quan el fan fora...
Ah, ja, quan el fan fora, sí, però Jordi, tu creus... Perdó, tu,
sí, digues.
Jordi, tu creus que tenia massa ascendent sobre la porta? És a dir, Johan hauria tingut la mateixa influència sobre la porta que la que va tenir Jordi? Jo crec que no.
No,
I com no hem d'oblidar que no era l'atur. Koeman entrenava una selecció holandesa on anava
molt
bé.
Va deixar la selecció holandesa i va venir al Barça.
Va dir que una trucada al Barça no li podia dir que no. El Roger ha aprofitat aquest moment de pausa per canviar-se la samarreta i posar-se camisa i corbata perquè parlem de Messi. I quan parlem de Messi, el Roger s'excita perquè li han preguntat evidentment per l'argentí. Era tan complicat entrenar-lo com diuen? Valverde respon, atenció, no, al final, mira, cuando vas a un club como ese es más fácil si asumes con quién vas a trabajar. Es verdad que tienes que tener en cuenta quién es quién. Messi es un jugador que sabes que te va a dar todo. I ho explica, evidentment, posant... És una mica extens, eh? No sé si Messi vol té alguna cosa a dir.
Tens alguna cosa a dir?
No.
Vale.
El va defensar molt després del 4-0 a Anfield. Sí. Després
bueno, ara ho explicarem, el paper de Messi amb Valverde.
Exacte. Però... ell posa com a exemple...
Sí. Això m'ha agradat molt, aquest exemple, que m'agradaria compartir-lo amb vosaltres.
A Sergio Scariolo, quan va a jugar a l'NBA, diu... Vio que al principio, bueno, pues, que las grandes estrellas tenían ciertos reparos y él se los tuvo que ganar poco a poco. En mi caso fue parecido. Al final, los jugadores tienen que ver que tú les puedes ayudar a ganar. Son jugadores más de competición que de entrenamientos, porque son animales competitivos. No tienen privilegios porque al final no son privilegios cuando están en el campo, cuando tienen que rendir, cuando tienen que solucionar la papeleta y cuando un jugador se sale y se echa el equipo a la espalda. Eso, la gente que lleva tiempo y que tiene ciertas dosis de responsabilidad como Messi o como un jugador de la NBA de ese nivel, pues tiene un estatus. Per tant, jo no sé si amb Valverde Messi feia el que li donava la gana o era una persona que creia, habitualment.
No, jo crec que s'ha de tenir en compte que tu ets entrenador, quin és el teu perfil i a quin grup entres, no? Jo crec que en això Valverde va ser molt intel·ligent de veure quin era el seu perfil, que podia entrar allà en un equip que venia de guanyar moltíssim, que era realment difícil, era un vestidor difícil, amb jugadors sí. molt importants. Jo crec que ell va ser molt intel·ligent d'apostar per una manera de fer que, arribat al punt de la derrota d'Anfield, va fer que Messi sortís a dir que els responsables eren ells i no l'entrenador. Jo crec que és fruit de la bona gestió que aquí va fer Ernesto Valverde en un vestidor que després jo crec que també se li poden criticar moltes coses perquè va ser molt complicat. Llavors crec que voler entrar d'una altra manera hauria estat contraproduent per ell.
Ell ve a dir
que... això fa una mica el que explica l'Escariola, no, si jo vinc aquí amb unes ínfules de soc l'entrenador...
I Valverde arriba tu. I s'adapta al que... es guanya el crack.
Totalment. En canvi, crec que Xavi està en un equip radicalment diferent, de jugadors molt joves que estan creixent, que el veuen amb ell com un jugador que va triomfar, i llavors crec que pot actuar ara mateix d'una manera diferent.
No sé si està d'acord, Pocky.
Parcialment sí.
Has fet una cara de que no, de que Messi feia una mica el que li venia...
Bueno, però és que això passaria... Messi passava en Cruyff quan jugava...
No, per això dic que potser Valverde no tenia una altra solució, no?
Aviam, jo crec que Valverde li hauria de fer algunes coses que no va poder fer. Crec que Valverde li hauria de treballar, preparar els partits d'una altra manera, perquè a mi em consta que ell no estava content amb no poder preparar els partits, perquè al final no es podia preparar, l'equip anava sol. Crec que Valverde, com ha dit el Roger, va entendre la situació al vestuari al que anava, un vestuari en el qual les jerarquies estaven molt marcades i que al final s'havia de posar en mans d'un futbolista que li arreglava gairebé tot, perquè al final la debacle de Liverpool no la va poder salvar ni tan sols Messi.
Que passa que Messi va salvar a Valverde.
Sí, perquè Messi...
Perquè Messi... Em consta que Bartomeu es troba amb Messi i ja li diu que ha decidit canviar l'entrenador i Messi li diu que no, que la culpa és d'ells i que ho resoldran. El que passa que els hi estava bé tenir a Ernesto Valverde perquè feien i desfeien com volien el dia a dia, és a dir, per
sí,
exemple... Bueno,
sí.
De mañana, mister, no entrenamos...
No, això no és així, eh? Això va ser amb Setién.
Amb Valverde també s'agafaven alguna festa.
Amb Valverde passava que hi havia més d'un que es quedaven al gimnàs. Més dies dels que corresponia. Però entrenaments a mi no em consta que n'hagin suspès cap. Amb Setién,
no suspendre, que li demanaven més festes. Sempre estaven demanant festes.
Però això passava aleshores, que me'n recordo que fèiem, comptàvem els dies de festa, i si mirem ara amb Xavi, són els mateixos
dies. Bueno, és que també és de la mateixa metodologia. De si el partit ha anat bé, fem una festa, fem festa. Tot el dia fem festes.
Al final, quan em vestiós així, ja és el que passa. Però jo crec que Valverde...
Se hace una crónica buena, no pide fiesta, el día siguiente.
Claro.
Vos.
Jo, si pongo el ladillo bien, ja no vengo. Demà. El pie de foto.
Quan em va bé el programa, jo aleshores vaig aquí a la directora i li dic que demà faré festa.
Perquè ha anat molt bé.
Però jo, i aleshores a la direcció em diuen sí, collonós.
Però a Valverde, Messi, els jugadors...
És que això és així.
El respectaven. A Valverde el respectaven. Cosa que amb Setién no es pot dir. A Setién no el respectaven.
No, però és que ara estàs entrant amb Setién. Digues, Lluís, perdona.
No, jo feia la comparació només.
Sí, digues, Lluís.
Jo crec que s'ha de detectar qui és el líder. En tots els moments de la història del Barça sempre hi ha hagut un líder al vestidor. A vegades un jugador, a vegades l'entrenador. Johan ho ha estat d'entrenador i de jugador. Quan va arribar Pep amb l'inici de Messi, el líder era l'entrenador, era Pep, no era Messi. Després de la marxa de Pep, sí que Messi es va erigir com aquest líder
i ja
podia passar qui volgués que Messi seguís sent líder. Què passa? Ara crec que tornem a estar, doncs, que el lideratge recau sobre Xavi i a Xavi, doncs, és el que pren les decisions i se l'ha de respectar. I parlant d'això dels entrenaments que no volia fer Valverde, és el que et deia o us deia. Clar, ell ha estat 2 anys jugant aquí i uns quants anys entrenant, però clar, no tenia interioritzat el que necessita el jugador del Barça, perquè molt bé ho ha dit, diu, són animals competitius, moltes vegades no fa falta entrar perquè ja juguen, però això dic de no fa falta entrar, no dic que s'estiguin rascant la panxa a casa, no, perquè competeixen tants partits tan bé amb tanta exigència que l'entreno no deixa de ser més que una preparació.
Pues sí, eso, sí. Pedíamos fiesta.
Yo estoy de acuerdo con el señor Carrera. Estoy de acuerdo con el señor
Carreras, Carrera. Carreras, no Carreras.
Era el líder, clar. Era el líder, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasó contigo el 1 de octubre? ¿Eh? El partido de la ignominia. Que no se tenía que jugar aquel partido. ¿Y qué va a pasar? Pues que tú, Leos Pepis, el Jordi Alba i dos a tres, com per exemple,
no, i Ernesto Valverde, que també es va posicionar a favor de jugar aquell partit,
sí,
perquè
senyor.
Va dir que ell venia del País Basc.
No passa nada, que ahí matan gente y juegan.
Bueno, que, sí, que ell havia jugat en partits on hi havia hagut atemptats terroristes i que aleshores no entenia perquè s'havia de sostenir.
I per culpa d'aquests dos nyordos, del Jordi Alba, Leos Pepis i de l'entrenador Bosque Verde, el partit de la ignomínia es va jugar. Sí, tu, com que no eres independentista, pues ja t'estava bé. I per culpa vostra, el partit de la ignomínia, que va ser un partit escarós, se va jugar perquè així no perdem els tres puntos. Però els tres puntos de sutura en el culo.
No, 3 punts no, perquè el Barça el podien sancionar amb 6 punts.
3 del partit i 3 com a sancionar.
Vostè què preferia? O sigui, jugar al partit com es va fer a porta tancada i guanyar els 3 punts, que és el que va fer el Barça, o perdre aquella lliga?
Pues perdre! Abans que guanyar-la de mala manera, perdre-la.
Perdre la lliga.
Home, això...
O sigui, perdre... Imagina't que es perd la lliga per...
Perdona.
Vostè ho prefereix.
Quantes vegades t'he explicat jo en aquest programa que a mi m'ha tocat la loteria espanyola i que com que eren diners espanyols que em feien fàstic els vaig posar a la rentadora i els vaig destruir i els vaig incinerar? Quantes vegades t'ho he explicat? M'ha tocat més de 5 vegades la loteria espanyola. I tots aquests milions els he
incinerat. El que no entenc és perquè aleshores...
Perquè és una lliga
perquè
que no...
compra la loteria.
Perquè compra la loteria espanyola.
M'ho regalen, Allà em vaig a comprar els picantons a l'Ast.
Bé, més enllà de Vicenç Martí, tenim a Joan Poquí molt emprenyat.
A veure, per què?
Ens anem el 29 d'octubre, el divendres passat. Joan Poquí, després del partit contra el Sevilla, va fer un tuit que deia, atenció, greuge comparatiu amb el soci del Barcelona, que ha de fer una excursió per pujar. Ajuntament, mentider. Joan, a veure, ara que estàs una mica més relaxat, ha passat el cap de setmana, què va passar a Montjuïc, a la muntanya màgica, després del partit del Barça?
Coll, hi havia una quantitat descomunal de cotxes que sortien del Consell de la Sabina. No es podia pujar amb cotxe, no? Teòricament. Igual que la societat del Barcelona, doncs, quants cotxes deuen entrar? No recordo el pla de mobilitat, quants cotxes podien pujar.
Els de l'Espanyol sí que podien pujar en cotxe.
Tots, tothom, ja ho sé.
Les motos sí que són 3.500.
Sí, però...
No sé quan
cotxes tenien un permís especial.
Sí, vull dir, candidats. Bueno, ara, sí. I surto, i em vaig trobar amb la sortida del Sabina, i però un cacau de tràfic descomunal. I la meva dona va i torna dels partits de Barcelona amb autocar de la penya barcelonista.
Ben fet.
I clar, sí. I que li costa 10 euros, eh? 10 euros cada partit.
Però no són diners per...
Molt bé.
I em va explicar, sí, un cacau, cap partit fins divendres havíem tingut problemes ni per pujar ni per baixar, i aquest divendres, per arribar a puesto problemes i per sortir un cacau. I al costat d'on hi ha els autocars de les penyes hi ha moltes esplanades que estan buides. Doncs divendres estaven plenes de cotxes. Ja està, aquest és el meu cabreig.
Bueno, perquè
hi ha un greuge comparatiu entre els cotxes que entre el Barcelona i els altres.
Sí,
està,
sí. Però més hi havia un tema, que clar, la gent que va comprar l'entrada pel concert de Sabina no li havien dit que hi hauria un partit del Barça i que per tant no podria pujar en cotxe.
Aquí vàrem explicar, la Míriam Díaz va explicar que a l'entrada hi havia un e-mail, que jo no el vaig arribar a veure, que si tu volies pujar amb el cotxe a veure Sabina, Joaquín,
claro,
bona
que
tarda.
Sí, claro que
havies de demanar amb un e-mail unes hores abans del concert que volies pujar amb cotxe. Per tant, la gent entenc, però jo, com que no arriba d'un punt que no em crec res, perquè jo vaig pujar a la muntanya, que per cert vaig agafar un taxista que quan li vaig dir que havíem de pujar a l'estadi va entrar en pànic. Em va dir que no volia pujar.
Què dius?
Sí, em va dir que ell no pujava, que ja havia vist fins i tot, em va dir, a un xaval que anava amb la samarreta del Sevilla, que anava a veure el partit, i el va veure, va apagar la llum i va passar de llarg. Que ell no volia pujar allà, perquè diu que cada cop que puja, que allò per baixar, que després, que
perd
no sé quantes hores, és una ratonera. I no volia pujar. I al final li vaig dir, bueno, doncs deixa'm aquí a l'arribada del Bingo de Maria Cristina, em deixes allà i ja pujo a peu. No, llavors ja el vaig picar, li vaig dir, bueno, doncs tu mateix, a mi m'és igual. I, no, clar, doncs deixa'm aquí.
Doncs ara et pujo.
Si tot és un problema, doncs deixa'm aquí i ja està. Escolta, a mi que m'expliques, tu. Doncs no vols pujar, doncs no em pugis. Deixa'm on vulguis, tota l'estona queixant-se de tot, de la circulació.
Com que tu no et queixes.
Es va cagar amb el coll. Bueno, amb tots. Bueno, total.
És dels meus, aquest senyor. Jo també em vaig passar tot el divendres cagant-me amb tot.
Exacte. Bueno, i aleshores, quan vaig arribar amb el taxi, doncs, bueno, ha passat l'Avinguda Maria Cristina, doncs l'accés va ser molt fàcil. A la recta de l'estadi està tallada, vaig entrar amb el taxi i després ja està. Ara, el que sí que reconec és que la sortida del Barça és tremenda. I barrejada amb la gent que va anar a veure el Sabina, allò era un caos.
No, a mi el que m'indigna és que els socis del Barcelona s'hagin de buscar la vida...
Sí, tens tota la raó.
Doncs
el que et deia, que havies de pujar amb un...
Pel tipuquet...
No et cau bé? Per favor.
Què passa, Poquí?
Pues que no.
Saca la botella de whisky.
Vayas a los toros, vayas a los toros, que li gusten.
Claro.
Vayas a los toros.
Los toros, me llevaba a mi padre en Uber.
Ell anava fent, mencions al, partit, eh? El partido estava molt agraït a la gent que havia, que estava al Palau de Sant Jordi.
No, ahí está jugando el Barcelona con el Sevilla.
Es que és lo que decías, es que és lo que decías.
De momento van 0-0.
I després fa una cosa que a mi, bueno, que comença a saludar els seus amics, que dius, bueno, i a mi...
Amics que estan al públic.
Sí, perquè han vingut els amics a veure'l, i dius, bueno, i a mi què m'importa? Vull dir, venga, va, saps? Perquè hem passat llista...
Ahí está Serrat, que lo quiero saludar.
Exacto, estava Serrat... No estava en el... Jo estava pagando, no com los otros que...
És una mica com el futbol, no? Que
o la patilla. Però bueno, a mi m'és igual. Llavors va saludar l'Evole, el Torquato, el Juanito, el Pepe, dius, bueno, va, xaval, va.
A l'Evole, sí, un temps efectiu, no, el concert? Sí. Molt xerrat.
Temps efectiu...
Sí, no? Bueno. Menys que un partit de futbol.
Bueno, què més? Va, tot això, el protagonista del partit va ser el Lluís Companys, Sergio Ramos, aquí hem saludat abans, Sergio.
Bueno, la verdad es que en ese aspecto, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, en l'aspecto de que es la tarde, sí, de que buenas tardes.
Contento de haber cumplido el sueño de...
¿Cuál era tu sueño?
Mi primer gol como sevillista en esta segunda etapa de la primera vuelta, después de haber vuelto otra vez al Sevilla, pues fue en el...
Lo hiciste muy bien.
En el Barça y es un sueño.
Sí, ojalá, ¿no? No estaría mal hacerle el primer gol al Barça, ¿no? Sí que es cierto que a todo el mundo pues tiene su celebración ya preparada, su bolito, pues es siempre muy, muy simpático para todos.
Pues sí que fue simpático, sí. Fue simpaticísimo que nos dedicaras el gol.
Una mica de karma.
Enhorabuena.
No entendí por qué mis compañeros no vinieron a celebrarlo conmigo. Pero bueno, lo importante es que hice el gol y lo de menos es la portería donde no me marqué.
Sergio Ramos, que surt a les fotos de moments històrics de la història del Barcelona, de les grans moments de la història del Barcelona. Surt el 0-3 de Ronaldinho, retratat els dos gols.
El 5-0.
El 5-0.
La patada.
La patada final. Surt el 2-6.
La Copa del Rei, que van fotre a terra.
Si me'n recordo.
La Copa del Rei, però la van guanyar aquesta.
La van fotre a terra.
A mi el que em va agradar és que, a més, quan ell mateix fa el gol, la culpa li fot al porter.
Sí, sí, sí.
Hombre, yo es que iba por ahí, me cae los pies, se lo doy al portero, y el portero, pues, que está escuchando Sabina, pues no la cobra.
Aquí va dir-li al porter que com és que no havia dit mia, i sortia a buscar la pilota i li va tocar. Pobre setmana de Sergio Ramos. Li entra a casa a robar i a sobre es marca un gol en propio
gol. Igualmente quiero agradecer a Torno Khan, que me aplaudió.
No, no, és que jugaste en el... Jugaste en el...
Montjuïc.
En Montjuïc, en el Lluís Companys.
Bueno, ahí.
Sí, sí, en l'estadi donde estàs. Sí, que per cert, el vaig veure de fora, i escolta, fa patxoc, l'estadi olímpic, sí, sí, estava amb un focus i tot.
¿Sabéis cuándo la vuelta?
¿Eh?
La vuelta en Pijuán.
No, pues ya pues la vuelta primavera. En la Liga, en la primavera.
És asimètric el calendari, no sabem quan serà, però serà l'any
que ve. Per cert, hi ha un missatge de Twister, que va per tu,
sí,
de Sanglar Grana.
Posa't a tremolar, ja només amb aquest nom posa't a tremolar.
Atenció.
La brometa d'en Clapés de si és millor guanyar 3 punts i la Lliga, que no haver jugat aquell dia, se l'hagués pogut estalviar, se l'hagués pogut guardar.
Que és no una agradat, mica que no està, està en la seva línia.
Sí.
Està, no, ho dic, jo ho pregunto, jo no dic que sigui...
Ja,
jo li he preguntat.
Haurien sigut més de 3 punts, eh?
6 punts, hauria
esperat.
Sí. Bueno, em reservaré la meva opinió al respecte del famós partit de l'1 d'octubre. Perquè, clar, en aquest país, quan et converteixes en salmó, se't mengen com els ossos...
Ets escarós com el Josep Cuní.
De segons qui, se't mengen.
I el Gerard que ens apunta que el Sevilla-Barça serà el 26 de maig de 2024.
Bueno, mira, tengo una comunió.
Bueno, pues... Bueno, a tot això, un apunt molt ràpid. Aquest matí hem seguit el cara a cara entre Artur Mas i Villarejo al món a RAC1, i entre els molts titulars ens ha deixat aquest que implica els expresidents del Barça, Sandro Rosell i Jan Laporta.
Pero quiere que le diga, permite, aunque él no es político, ¿no? Hay tres clases de enemigos, como usted sabe, en la política, ¿no? El furibundo, el sanguinario y el compañero de partido, ¿no? En el caso de el señor Rosell, fue Laporta el que nos dio esa información.
¿Cómo?
Sí, vamos, gente del entorno del presidente que lo había echado, creo recordar, y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que fue responsable de seguridad de la ESA y que además tenía, digamos, a su cuidado y era socio suyo, un despacho de detectives que seguía y sigue trabajando con el CNI.
No sé sobre el que ha dit Villarejo, si tenim alguna cosa a comentar,
pues
o passa palabra.
Que no sé fins a quin punt O sigui, el mateix Villarejo, quan ho parles, primer diu que és la porta, després diu que és l'entorn, i després explica que és acusa el Xavier Martorell.
Sí, exacte.
Jo, com que no sé una cosa o altra, jo no sé fins a quin punt la credibilitat de Villarejo...
No se creieu res. No se creieu res d'aquest senyor. No se creieu res.
És ferm. Per tant...
Bueno, avui Ernesto i Caixer...
És greu el que diu, per tant, millor no...
Ernesto diu que a vegades diu una cosa, depèn de... A vegades diu una altra, vull dir que...
No se creieu res, home.
Bueno, deixeu-me fer una pausa, perquè tenim un altre dels protagonistes del dia.
Alfonsito Pérez Muñoz.
Em sembla que al Poquí ja se li està canviant la cara, només parlar d'Alfonso Pérez.
Que tampoc li donaria massa bola.
Ha dit ara.
Quan ha parlat, ha estat... Un moment que se li enganxa...
Sí, però l'Edgar Fornós ha explicat coses tan flagrants d'Alfonso que...
Encendran a Poquí.
Ai.
Quan jugava al Barça, no?
Va jugar dues temporades al Barça.
Atenció, ho expliquem després de la pausa, què feia Alfonso Pérez... Vestit del Barça, o sigui, amb xandall, convocat, allò, convocat pel Barça,
sí.
Quan veia el Real Madrid.
Per cert, m'ha donat a truit, eh? Diu que ets un botifler.
Versió RAC 1. A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Mar o muntanya?
Sol, en parella, amb amics o en família?
A peu, a cavall, en bici o en 4x4?
Blanc, negre, rosat o cava?
Molt a prop de Barcelona trobaràs tres denominacions d'origen. Penedès, Alella i Pla de Bages, amb un munt de cellers i centenars d'experiències d'enoturisme per gaudir amb tots els sentits. Tres rutes del vi per descobrir els paisatges, la cultura i la gastronomia.
Informa-te'n a barcelonaesmoltmis.cat. Diputació de Barcelona.
Seu al volant d'un Toyota Yaris Electric Hybrid i deixa't captivar per la tecnologia híbrida més eficient i els seus sistemes avançats d'assistència a la conducció. Toyota Yaris Electric Hybrid. Dissenyat per a la ciutat. Preparat per a molt més. Més informació a toyota.es.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a IOA.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Tenir un petit negoci no significa comunicar-se per correu. Significa donar-te a conèixer a través d'internet. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva pàgina web professional i millorar el teu posicionament a internet per augmentar la teva visibilitat i aconseguir nous clients. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Arriba la tardor i aquelles ganes de redecorar casa teva. Per això a Conforama t'oferim un 24% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. I amb enviament gratuït només fins al 4 d'octubre.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Amb el finançament total per clients amb targeta al Corte Inglés pots tenir fàcilment la rentadora nova, el televisor, la bici, la bossa que t'agrada.
Finançament total al Corte Inglés. Fins a 12 mesos en electrònic, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més a la botiga web i app.
Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Xocolata Xolong us està oferint el temps afegit del versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ja tornem a ser amb vosaltres, amb Sergio Ramos, amb Vicenç Martí, molt, molt calent. I ara, més calent que estarà el Vicenç Martí. Sí, luego ya Segurola nos lo cuentas. Anem amb aquestes píndoles que ha dit Alfonso Pérez.
Alfonso, que de seguida tenim a Gerard Jiménez aquí amb nosaltres, que ha desgranat aquesta entrevista que li ha fet al Mundo del Siglo XX.
Molt bona tarda, al Mundo del Siglo XXI.
Ai, XXI, sempre dic.
Sí.
XXI o XX?
Bueno, tot i que sembla...
Sembla el 19.
Exacte. És un diari podies ubicar-lo perfectament al segle XIX.
O al XIX, també.
Sí, s'ha quedat allà. Sí,
una mica enrere.
Sí, sí, encara, jo, bueno, encara veus a Roldán amb l'inflable passejant per casa. Bueno, què?
Alfonso Pérez, sí. Li han preguntat una mica de tot, però el que s'ha fet més viral, el que s'ha fet més escoltat, són les seves declaracions sobre la bandera espanyola. Sobre Guardiola, sobre las donas que juegan a la selección. Digo, mira, a mí me parece muy honesto decir yo no me siento español, no voy a la selección. No lo comparto, pero lo veo más honesto que otros que por prestigio y dinero he visto vestir la camiseta de España sin sentirse españoles. Es de falsos. Por ejemplo, y parla de Guardiola, en su caso, como en otros, o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Eso lo primero. Y luego ya protestas por lo que quieras.
Molt bé.
Así, Anata Alfonso, que per posar-lo una mica en situació i en context de quines serien les seves filiacions polítiques, he fet una mica d'investigació. He trobat un recull que van fer els companys del podcast Còpola que diu a qui segueix a Twitter Alfonso Pérez Muñoz des del punt de vista polític.
Por algún motivo, hace unos meses yo descubrí junto con mi amigo Pedro, que es un fanático del Betis,
Pedrillo Sacer,
descubrí que Alfonso seguía en su cuenta de Twitter a otras cuentas bastante controvertidas.
Por decirlo así, ¿no?
La he dividido en dos grupos. Vamos primero con el grupo político de las cuentas que sigue Alfonso Pérez Muñoz. Sigue a gente tan dispar, bueno, no es dispar en absoluto.
No dispar.
Sigue al Gato al Agua, a Santiago Abascal, a los Ultra Sur, a Herrera en la COPE, a José Manuel Soto, a Álvaro Ojeda, a Ciudadanos Getafe, Tabarnia Oficial, al PP Getafe o a la Fundación Francisco Franco.
Vamos, que se puede decir que es un perfil progresista. Sí.
També cal dir que segueix al PSOE de Getafe i a Más Madrid. Ah, o sigui, bueno, que no tot és una cosa, diguem, de la dreta. Què penseu de les postures patriòtiques d'Alfonso? L'Edgar, em sembla, bueno, que té algunes coses.
Sí, però deixant davant d'això, anem al segon perfil. Ho dic perquè...
Segon perfil, sí, no, segon perfil de Twitter.
És una neurona s'ha trobat amb l'altra i ha sortit aquesta...
Ara abordarem el tema. Segon perfil?
Segon perfil. Ella ha fet unes declaracions sobre les dones dient que a ell també li agradaria cobrar lo de Cristiano Ronaldo, però no puedo ser tan bueno. I que les dones el que han de fer és no mirar d'equiparar-se en cap sentit amb un futbolista home. Potser ell les veu...
Como tiene que ser.
L'altra.
Escolti el que li diré ara.
L'altra. Efectivamente, el fútbol femenino, un invento, un auténtico disparate, pues, por activa y
mira,
por pasiva.
Mira, a lo mejor tú sigues las mismas...
Más cuentas. Alfonsos y menos Irene Monteros.
Muy bien. A lo mejor tú sigues también algunas de las cuentas de señoras que sigue
él,
Alfonso,
¿sí?,
en Twitter.
A ver.
Escoltem.
Pero luego hay otra categoría de sus gustos sexuales.
Tienes que saber quién es por ahí, macho.
Ojalá ahora todo judío.
Jordi NF.
Bueno, bueno. En esta categoría está que sigue a Kun Lauder, a Jordi NP,
Miño
a
polla.
Colonia La Piedra, sí, a una cuenta llamada Doctora Sexual,
gran actriz, por ejemplo,
Posición Sensual, Porno Educativo, Carolina Abril, Disaster Sex, Culos 10 y a otra cuenta llamada Fotos de Tíos Buenos.
Un perfil un poquito más, ¿no?
Y luego en medio...
más abierto, ¿no?
Alfonso,
bon repertori.
Del Renaixement.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Bueno, quins
bars del Renaixement? Alfonso Pérez Muñoz.
Que no és taurino, és de cafè, copa i puro, sol i sombra.
Com és que el va fitxar el Barça?
El va fitxar perquè Llorenç Serraferrer l'havia entrenat al Betis. De fet, Alfonso ens marca un gol l'any 97 al Bernabéu, en aquella mítica final on Gaspar va sortir amb la bandera, amb l'himne al Barça. El primer gol del Barça el fa Alfonso amb la cara, que no se n'adona que el marca, i després els companys van a celebrar-lo i l'ha fet amb la cara perquè queda estabornit al 1-0, després el Barça ho guanya 3-2.
Perdona, Edgar, potser era aquí tot el que hem sentit.
Probablement, perquè no, diuen que igual que els boxejadors a vegades perden el nord pels cops que han rebut, també s'ha demostrat que si remates molt de cap o et toca molt la pilota a la cara, pots acabar de creuar neurones, com diu el Joan Poquí. Per cert, hem parlat dels gustos entre cometes sexuals i polítics d'Alfonso. Sabem també els futbolístics. Alfonso no ho ha amagat mai, que és del Real Madrid i és madridista. Va jugar al Madrid, va passar pel Betis,
sí, però va jugar al Barça.
Va arribar al Barça de la mà de Llorenç Serraferrer dues temporades.
No sé si Lluís Carreras va coincidir amb ell en alguna ocasió.
Sí, sí.
Ell és dos dies més petit que jo, el 24, el 26 de setembre. Vaig coincidir a les categories inferiors de la selecció espanyola, precisament.
De Roja, eh?
Bueno,
quin fàstic.
Ha pixat fora de test totalment, i a més no es pot obligar, i menys, avui en dia, a mi amb el que ha passat, a fer petons, no li faltaria.
Doncs ell diu tot el contrari. Sí. O sigui, ell aposta per
l'Acadèmia Militar. No sé si, Lluís, a tu t'havia dit alguna cosa de dir i este espanyol o alguna cosa d'aquestes.
No, no, però és com tu dius, és gallito. Ara fem, o es fa normalment cada any quan hi ha el clàssic Barça-Madrid o Madrid-Barça, un premi de golf, de pàdel, i ell ve a jugar a pàdel, que no juga gaire bé, la veritat. I sempre l'ha pollit, eh? No, sí, pollites de Negreira, pollites d'allà, pollites d'aquí. Sort que nosaltres estem ben rodejats, que hi ha el Sergi, hi ha l'Enric, hi ha a vegades el Julio, i l'aixentem una mica. Però sí, és molt gallito, i per això em sorprèn, no?, que sent tant del Real de Madrid, sí, pues fitxés pel nostre estimat Barça.
No, va dir que era que de petit havia estat del Barça, això ho havia explicat.
Sí, sí.
I quan va arribar jugava amb botes blanques al Betis, i va dir que se les canviava en honor al Barça per unes botes daurades, que va guanyar el Camp Nou la medalla olímpica, l'or.
Ah, sí,
va passar a jugar amb botes de color daurades, va treure les blanques.
Tu t'ho va vestir, però hi havia coses que no podia amagar, estimat Roger Saperes.
I també estaria bé que li digués a Lorenzo Brown, el jugador de bàsquet, que patonegi també la bandera, no? Bé, jugador d'aquests nacionalitzats així express.
O Wayne Bravender.
També la podríem patonejar, aquests.
Hi ha coses que no podem amagar, per molt que ho planifiquem.
Donato, Pizzi...
Hi ha coses, francament, que no podem amagar. I Alfonso, per exemple, no podia amagar el sumadridisme fins al punt que en algun partit, en una concentració del Barça, jugant a Madrid unes hores abans, se li havia escapat una celebració espontània celebrant un gol del Real Madrid, rival clarament de la mateixa lliga que el Barça.
I li pagàvem el sou nosaltres.
Sí. I ben pagat que estava, eh?
Ja.
Després tots recordarem com es va mullar en aquella mullena de Noeta, marcant gols i deixant-se la pell per la samarreta del Barça, però, evidentment, el que hi havia sota la samarreta, a banda de quatre abdominals, era un cor del Real.
Però a mi el que em sembla greu és el que diu del futbol femení, per sobre de tota la resta, més greu de patonatge. Bueno. És a dir, que no generen prou, la pregunta que s'hauria de fer Alfonso és per què no genera prou, qui ha dedicat atenció al futbol femení fins ara? Si no s'hi ha abocat res, és normal que no generi res.
A mi el que m'apunten és que Alfonso, quan va arribar al Barça, la seva intenció era jugar amb botes blanques.
Que enfàstic!
I que al club li van dir que amb botes blanques, que no,
es va inventar això.
I que aleshores va sortir amb el color oro del oro
que,
de...
Poca broma! Ara el complicat, excepte Íñigo Martínez, però el complicat és trobar jugadors amb botes negres. Abans era botes negres i destacava, recordo...
El complicat és fitxar Íñigo Martínez. Això és o sigui, que algú t'expliqui per què han fitxat a Íñigo Martínez. Això és complicat.
De moment no està jugant massa i jo amb poc i fins tot marxa de la tertúlia.
No, està com el Salomé, estarà amb una trucada que el m'està trucant Alfonso Pérez.
Es posarà a prenar. Per sort, hi ha futur i hi ha present el senyor Lamin Yamal. Dic senyor, però té 16 anys. Avui s'ha fet oficial aquesta renovació que ja coneixíem fins al 30 de juny de 2026. Clàusula, de moment, anti-jeques, 1.000 milions d'euros, però atenció, té pactat un nou contracte a partir de 2025, que és quan farà els 18 anys i aleshores signarà fins al 2030. Fins ara no podia ampliar el contracte com a professional, perquè la norma diu que si ets menor de 16 anys no pots ampliar més del que ha ampliat fins ara. L'hem escoltat molt content als mitjans del club.
La meva mare. Bueno, muy feliz, muy contento, porque ha sido un camino muy largo aquí en la Masía, o sea, es un orgullo para mí. Nada, muy contento. Para mí es como un sueño para mí estar 3 años más en el club de mi vida y nada, muy contento y espero que va passar, a lo mejor, junto al Barça.
De fet, ara Lluís...
És un document que, si no l'escoltes, tampoc...
No passa res. De fet, el Joan Poquí ha fet com el Rafa Nadal, eh?
Jo...
Pensa que durava 37 segons, eh? L'he fet més curt.
Doncs mira, doncs el podies... perquè és... Ara m'ha recordat per un moment en Sufati, que quan se'l va lligar, o sigui, quan se'l va lligar amb curt, era la gran esperança, i després...
Esperem que sigui que la comparativa no surti.
Bueno, jo a banda del nou contracte, jo volia preguntar-li al Lluís Carreras que una cosa és debutar i ser, diguéssim, allò que diguéssim, focs artificials, però després, bé, des del punt de vista, el més difícil és mantenir-se dalt de tot, no? Això és... Total. Perquè, clar, ara, clar, ja els contraris ja coneixen com juga Lamin, és a dir, que ja entra en una nova fase i, a més, amb 16 anys, Lluís.
Total. I és que precisament vaig aquí, no, és que 16 anys. És que té 16 anys només, l'hem de valorar per això. I diu, no, no, he recorrido un camino muy largo. Diu, collons, largo, amb 16 anys? Caldera i Clos, que van pujar amb 25 anys. Clar, per això tu... Aquest sí que van recórrer un camí. Però, bueno, però sí, se l'entén, no? Diu,
Ramon Maria era calvo ja, quan va pujar.
I mira que era bo, eh?
Però,
sí, i el Rojo, sí, sí, i el Juan Carlos Pérez Rojo també va trigar.
Exacte, o el Clos, el Moratalla, o aquesta
gent. Avui és l'aniversari de Moratalla.
Ah, hòstia, bravo, bravo.
Tots nostres, que això ho tenim tot apuntat.
Bueno, a veure, que estàvem amb el Lluís que ens parlava d'això. Moment, que la Min té 16 anys.
Se l'entén? Però també hem d'anar en compte amb una altra cosa. Té 16 anys, juga amb el primer equip, tindrà continuïtat perquè les condicions se li veuen, no? Això és de focs d'artifici, focs artificials, Xavi confia en ell, Xavi el va posar l'altre dia en un partit complicat contra el Sevilla, no posant jugadors que teòricament haurien de ser titulars, per això, però hem de tenir en compte, perquè estem parlant de 16 anys, llavors, clar, un nano que tingui 18 anys, 19, 20 i no hagi pujat dirà, ostres, faig tard, no fas tard. Això són casos excepcionals que passen un cop cada milions d'anys. És veritat que va passar amb Manso, però bueno, i no ha tingut la mateixa continuïtat. Per tant, posem-li seny això, però ell té talent, i el talent no es pot millorar ni s'entrena, es té. Ara què ha de fer? S'ha de reeducar, ha d'aprendre a fer moltíssimes coses, però sempre he dit el mateix, està al millor club i actualment amb el millor entrenador que el pot ensenyar, sense cap dubte, de veritat.
I també hem parlat molt de Lamin, però l'altre és Fermín, que sembla ja sí un
Lamin i Fermín. És sembla un còmic de Ibáñez. Sí.
Però Lamin i Fermín poden acabar sent una bona dupla.
Clar, el que a mi em preocupa, el que ens preocupava a Lluís, és que, per exemple, jugadors joves amb talent que després no pugui passar alguna cosa, com per exemple Ansu, que ha tingut lesions i això l'ha condicionat.
No,
les lesions és la principal cosa que es poden trobar els joves si tenen talent, o pot haver alguna cosa més?
No, jo crec que, a veure, a part de la lesió, que això no ho tries, a vegades et ve i ho has d'acceptar i has d'intentar tornar a entrar en dinàmica, és aquesta frustració de no poder arribar a les expectatives, però no detecto ni en Fermín ni amb la Minya Mal que els hi faci por la pressió, l'ambient, perquè els veus jugar, i això es nota. No són jugadors que juguin fàcil, que no vulguin perdre la pilota, que no risquin, no. Són jugadors que si se l'ha de jugar contra un perquè la posició ho exigeix, ho fan. Si ha d'anar baix i fer una falta, fa la falta. Per tant, bueno, un gran futur amb dos jugadorassos, amb, diguéssim, arribar al primer equip de manera diferent, un mitjançant passar totes les etapes, fins inclús anar cedit per formar-se, arribar aquí i tenir continuïtat, i l'altre, doncs, bueno, amb talent pur.
I que important, tenir un entrenador que s'hi fixi, perquè Fermín va estar a punt, a un tris, com dirien els avis, d'anar a l'Olot cedit aquesta temporada. I va passar de l'Olot a la pretemporada dels Estats Units del Barça,
Hòstia!
Però Xavi va dir, aquest cap aquí, s'apostava per algú altre, i finalment, doncs...
Però el món del futbol, un dia s'hauria de... Bueno, s'escriure un llibre, però va passar moltes vegades. Per exemple, Sergi Busquets, també el Guardiola van a buscar, no sé, o Pedro, que ja no el volien.
El Santi Jiménez feia una píndola avui pel Basté, deia, si no arriba a ser per la situació econòmica, en lloc de Fermín hagués vingut de Goulart, el turc aquell que va acabar al Madrid, exacte. I en lloc de Lamin tindríem a Dembélé, que hauria renovat.
Doncs Fermín...
Gràcies a aquesta situació.
Bueno, a Dembélé encara el podem repescar a l'hivern, s'ha dit, perquè com que no juga el Paris Saint-Germain...
Calla. Jo crec que Dembélé hauria marxat igual. El representant que tenia ha sigut una gran sort. Però sí que és veritat, el Pep Guardiola va rescatar no tant a Busquets, que estava al dia, com a Pedrito. Va desaparèixer el C, el Barça C va desaparèixer, i aquest se'n anava.
I van galar Puyol.
I van agafar Puyol, que anava cedit al Màlaga.
Per la història.
Per Serra Ferrer. Al final arribem al... Serra Ferrer seria...
Escolta, per cert,
els dos van cap
de la convocatòria d'avui, expliqueu-me qui és Estralaga.
Estralaga és porter. És un dels
porters.
És porter. Actuarà com a porter...
I Emma Casado?
Marc Casado.
El porter del filial, però hi va jugar Marc Vidal.
De fet, des que és Pep Guardiola al Barça, sempre es convoca, quan vas a fora, a tres porters. Perquè un cop va passar, quan van a Oyer, Pinto i Valdés, que... Ostres, que sort que van els tres, perquè un al final no va poder jugar, i quan estàs a Europa no pots fer massa recanvi. No hi són, evidentment, els lesionats, ni Rafinha, ni De Jong, ni Pedri. Van aquests dos del filial, Estralaga i Marc Casado, i Fermín i Lamin, lògicament, que seran peces segurament importants demà passat. Demà veurem la prèvia, per cert.
Jo, bona tarda, soc Josep Vinguer.
Hola, Josep Maria.
Ara que esteu enronant de la convocatòria i es queda a sobre negre, blanc,
que com? Cada vegada sobre negre queda en blanc, que cada vegada són més joves els nanos, que estaven
blancs o sobre negre serà.
Del Llamin Bamal i tots aquests, jo tinc de dir que evidentment els futbolistes cada vegada es fitxen més joves, hasta el punt que molts representants, i no cal anar gaire lluny perquè a casa tenim família del tema, estan ja fent d'ugejadors als hospitals, es posen a la bata de metges enfermers, entren a la zona de nounats i els managers van directes a les incubadores, porten unes pilotetes petites de futbol, obren la incubadora, posen la piloteta als peus del nen i el nen que millor remata directament a la pilota contra la incubadora, doncs, bueno, ja surt de l'hospital amb un contracte i un club de futbol a bon jugar. Això és el futur, però bueno, clar, si no n'enroneu, doncs no ho sabeu, però...
Ja no, és que no enronem, no és un tema d'enronar o no enronar, sinó que és un tema...
Això va així, i es firma directament el bolquer, el penyal es firma ja el que és el contracte.
Per cert, abans d'acabar, deixeu-me preguntar-li a Sergio Ramos, veig que el Madrid segueix marcant tendència pel que fa a l'hora de generar lesionats, com varen veure el...
Bueno, fue un lance del partido.
Ves, ya sabía,
pues bueno. El juego, el fútbol es un juego de hombres, como el coñac, y al final, pues bueno, mira el Salao en la final aquella de Champions, que ¡ay, el brazo! No le hice nada.
Bueno,
Nacho tampoco ha hecho nada, simplemente fue a jugar la pelota y...
Sí, bueno. El día del 5-0 tampoco va a hacer real, amic.
No, por eso.
La patada que le va a donar Messi.
¡I tant!
¿Qué va?
No, no. És futbol, no és futbol.
Futbol
no
és cosa d'home.
No sé, el Poquí, quan ho vas veure, perquè li va costar a l'àrbitre ensenyar la targeta vermella. Primer groga.
Va semblar la prova.
Flojo.
Que Gilmarín...
Que Real Madrid Televisió fa la seva feina.
Dir, que el Madrid condiciona, Real Madrid Televisió ha fet la seva feina, però és que jo soc dels que pensa que ho ha fet tota la vida. Madrid tota la vida ha condicionat els àrbitres.
Ara venen Poquí a tu. Ara.
Clar, ara m'han de dir a mi que els àrbitres condicionen, que porto tota la vida dient-ho. I el que et sembla, Polido Santana, va arbitrar condicionat. I és impossible que no vegi que allò és una vermella. Com una catedral.
Amarilla i gràcia.
Bueno, i...
Amarilla i gràcia en ese aspecto.
Bueno, i a lo mejor ni eso, no? Però és una entrada noble.
Va a jugar la pelota.
A mi em fa molta gràcia entrades d'aquestes criminals que el jugador sempre fa.
Sí.
La forma de pilota.
Sí.
Però el Nacho aquí no va dir, tampoc va dir massa.
Escolta, que...
Sí, que la Lucas ens està xiulant al final del partit.
Escolteu, moltíssimes gràcies.
Un niño bueno que era amb cara de bon nen i és més banyero que Pepe.
Xocolata Xolong us ha ofert el temps afegit del versió RAC 1. A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata. RAC 1.
Ho notes? És la crida de la Jungle. I del seu descompte de fins a un 50% extra per la compra de dos articles o més. Regna a la Jungle el dijous 5 de 5 a 10 del vespre amb descomptes que trauran el teu costat més animal a Adidas, 50 Factory, Javier Simorra, Calcedonia i moltes més. Atreveix-te a Viladecans de Style Outlets.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules... o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis.es. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
Torna la fira més dolça de Catalunya.
El 7 i 8 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
Des del tradicional Torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
I obrirem els sentits a l'Aula del Gust amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai pels més petits.
Quina Torró experiència!
Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Dolça, no? Dolcíssima!
Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
Arriba el nou espectacle de T de Teatre, La dona fantasma. Quatre mestres esbojarrades i un fantasma que té coses a dir. La dona fantasma al Teatre Romea.
En aquest teatre hi ha un fantasma.
Què?
Un fantasma?
Sí, una dona. La dona fantasma.
Venda d'entrades al teatreromea.cat i promentrada.com.
Intel·ligència artificial, escriu-me una cançó per dir-li a algú: estic boig per tu.
Boig per tu sense fi, ets el meu destí. Amb tu l'amor és la veritat i trobo la meva felicitat.
Per això a la FNAC només oferim cultura creada per humans. I pels nostres 30 anys amb tu, una superoferta al dia durant tot el mes a FNAC.es. Et falta FNAC.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Doncs aquí trobareu a partir de les 8. Bueno, ara mateix ja és la Anna Ballonesta. Què tal?
Hola, Toni, bona tarda.
Avui...
Avui, que no ho endivinareu mai.
Bueno, i demà més, demà segona part.
Sí, sí, demà segona part. Nosaltres intentarem, doncs, explicar tot el que ha donat de si aquesta entrevista i parlar amb una de les persones que surt esquitxada.